Bé, estem escoltant de fons Dowland in Darkness Let Me Dwell, interpretada per Alexander Chant en Toby Carr. Doncs aquest tema, però interpretat per Sol Negre, acompanyarà el dissabte un dels mites narrats per Ovidi a la seva obra Les Metamorfosis, el 26 de juliol a la Sala de Cultura al Cinema a les 8 del vespre. Hi haurà aquest concert teatralitzat sobre els mites narrats per Ovidi amb música barroca anglesa. Per parlar-ne amb més profunditat tenim amb nosaltres avui el gestor cultural i actor Miquel Costa, qui actuarà com a dramaturg, i també al telèfon en Ferran Pissà de Sol Negre, director de l'obra, que també forma part doncs, del conjunt musical. En aquest cas ell toca l'arxillaut. Bon dia, Miquel, en primer lloc, benvingut.
Bon dia, Jamila, què tal?
Molt bé, i bon dia, Ferran, al telèfon.
Molt bon dia a tothom, com va?
Molt bé, benvinguts a tots dos. Bé, Les Metamorfosis combina mites antics amb música barroca anglesa. La primera pregunta que volia formular, que en aquest cas suposo que és per tu, Ferran, com a director de l'obra, és com va sorgir aquesta connexió entre Ovidi i el repertori anglès barroc?
Bé, això ve, ve concretament, de, senzillament, de trobar molt de rastre de la literatura clàssica en les produccions culturals de principis del segle XVII. Anglaterra, això és els temps de Shakespeare, és els temps de John Dowland i és els temps de tota una explosió cultural que prenia com a referència o com a inspiració la cultura dels antics, dels romans i dels grecs.
Mm-hmm. La idea central, no?, és el canvi constant. Com es traslladarà aquest canvi a l'escena, Miquel?
Bé, el que fem, igual que farem amb Miasma, és combinar el que és narració oral amb sa música, no? Per tant, el que farem també en aquest espectacle, en Les Metamorfosis, és anar combinant aquesta música de la qual en parlava ara en Ferran amb aquestes narracions. El que farem serà exactament narrar quatre mites de moltíssims que té l'obra extensíssima de Ovidi, no? Per tant, narrarem aquests quatre mites: Diana i Acteó, Pigmalió, Aracne i Piramitisbe, que són els moderns Romeu i Julieta, i els anirem intercalant entre els diferents temes musicals.
No sé si en aquesta combinació entre música i actuació quins recursos fareu servir, si hi haurà pauses musicals, si hi haurà també algun element escenogràfic, com serà? Sí.
No, en principi hi ha els músics i hi ha aquest narrador que entra i surt d'escena i es van combinant, no? Normalment treballem, solem actuar en espais sacres, en esglésies, en aquest cas aquí anirem a la Sala de Cultura, que també té una bona acústica, però no treballem amb escenografia, simplement escenografia, en aquest cas seria les pròpies narracions i la música.
Ferran, quin ha estat el criteri, no? Quin ha estat el criteri per escollir doncs aquesta plantilla instrumental tan específica, la flauta de bec, l'arxillaut, la viola de gamba i el mezzosoprano?
Sí. Sí, és una pregunta que revela molt de detall aquest projecte. Nosaltres partim d'un tipus de peça que era molt popular a l'Anglaterra de principi del segle XVII, que és el que en anglès anomenen lute songs, cançons per llaüt. Hi va haver moltíssima afició a cantar aquest repertori entre les classes més refinades de l'època. També sabem, però, que a Anglaterra hi havia un tipus de conjunt instrumental que ho anomenaven broken consort, conjunt trencat, que se distingia de les pràctiques musicals d'altres bandes d'Europa perquè eren conjunts molt heterogènics. És a dir, si a Itàlia, si a França, cercaven conjunts que fossin semblants, conjunt d'instrument de vent, conjunts d'instrument de corda, conjunts de... A Anglaterra s'estilava aquest broken consort, que és fer conjunts heterogenis amb instruments de sonoritats molt diferents. Aleshores, nosaltres el que hem volgut fer és apropiar-nos d'aquest repertori tan significatiu en aquell temps i l'hem volgut arranjar amb un format instrumental que també estava molt en vaga en aquella època. És un com un experiment musicològic que ens hem permès de fer, sí.
Molt bé, segur que aquesta varietat també aporta doncs, més riquesa sonora a l'espectacle. Sobre les temàtiques que es tracten en aquests mites, no sé què ens podeu dir, quines històries ens trobarem. Ferran o Miquel, sí. qui vulgui.
Sí, bé, jo diré dues paraules. Hem volgut treballar mites perquè d'alguna manera tenen una capacitat per parlar de la naturalesa humana que realment ho fa molt atractiu, i sobretot nosaltres des de Sol Negre el que procuram sempre és vincular el repertori musical en el seu context social i artístic. I com que cada mite descriu i tracta d'una manera molt precisa el sentir humà, les emocions i les frustracions humanes, doncs feia molt fàcil vincular-ho amb música. Estic segur que en Miquel també pot dir alguna cosa.
Sí. No, jo crec que ho has dit tot, ja ho has dit molt bé. Són mites que crec que combinen molt bé amb aquesta música, amb aquesta època. I a més, també crec que salvant, evidentment, els segles que hem passat per sobre, són mites que es poden interpretar també de manera força actual. No? Al final parlem d'una època grega antiga, inclús anterior a la època clàssica grega, però hi ha tota una voluntat dels humans de comparar-se o de superar els déus, que fent una interpretació moderna també es podrien aplicar avui en dia amb aquest individualisme exasperant i amb aquest creure'ns d'alguna forma déus també, no? I hi ha tot el que passava en aquesta època grega, no? Tots aquests gels, totes aquestes venjances i sobretot, com bé diu el títol, les metamorfosis, hi ha unes transformacions, no? En forma de càstig cap a aquells que gosen comparar-se o superar o voler superar els déus, no?
Sí, al final els mites tenen un missatge que, bé, són, sempre es pot com empatitzar, no?, amb aquestes històries, sigui sí. A l'època que sigui,
sí, sí.
Són històries, doncs, això de càstig, d'amor, de doncs, diferents temàtiques que ens afecten a l'ésser humà durant totes les èpoques de la nostra història. No sé per tu, Miquel, com a actor, quins reptes planteja combinar la narració teatral amb la música? No sé si et deixaràs emportar una mica pels sons musicals, si com et prepares l'actuació, si practiques, com ho fas?
Mira, em sap molt de greu aquest tenir que estar pensant en el text mentre sona la música, perquè no puc gaudir d'aquesta música meravellosa que sona entre cada narració, no? El que sí que estic molt content és d'aquest tipus de narrador. És un narrador clàssic que implica el cos i la gestualitat d'una forma molt visible, no? I a més entra i surt dels personatges, es transforma, com diu també el títol de les metamorfosis. De cop és un personatge, de cop és un altre, però en tot cas segueix sempre el fil de sa narració. És un narrador clàssic, diríem. No? I la veritat és que el disfrut molt, perquè és una forma d'actuació molt antiga i molt moderna, no? Al final és explicar una història, no? Com si ara t'expliqués una història i de tant en tant, quan per entrar en un personatge faig una mica sa veu i faig una mica gestos, però torna a sortir. I és com un joc, crec que molt, molt interessant, atractiu de veure pel públic, i la veritat és que el gaudeix molt. Però ja et dic, no som a temps de gaudir de sa música, perquè estic allí capficat, esperant que acabin de tocar per entrar jo. No?
Concentrat, no?
Concentrat, sí.
Hi ha cap mite a l'espectacle? Us ho pregunto als dos em podeu contestar. Hi ha algun mite dins l'espectacle amb el qual us sentiu especialment identificats, que us agradi especialment?
Ferran, digues.
Sí, bueno, a mi m'ha agradat molt. Més que un mite, més que un altre, he de dir que m'ha agradat molt el treball en la dramatúrgia que han fet en Miquel amb en Ramon Rubio, un altre col·lega amb qui hem treballat per tenir el test. Clar, mos trobam que aquests mites plantegen qüestions des d'una mirada que avui... creiem que hem de renovar un poquet, i és el tema de la qüestió de gènere. Hi ha, per exemple, un dels mites que representam, és el de Pigmalió, que en principi tracta sobre un escultor que viu solitari, viu tancat i obsessionat en la seva obra. I aleshores genera un objecte, una escultura en forma femenina, i és tan perfecta que i ell ha fet feina amb tanta concentració i amb un desig tan pur que aleshores, de manera màgica, aquesta escultura pren vida. I a nosaltres, aquest tractament, o avui en dia, aquesta història té una ressonància sobre la objectificació femenina que no podem obviar, i per tant hem hagut de fer feina. I ha estat hermós reflexionar-hi, ha estat hermós dir què volem dir, què és el que no voldríem transmetre, perquè aquesta història en el segle I significava una cosa i tenia unes connotacions, i avui, en el segle XXI, en té unes altres, o en té d'afegides. I nosaltres volíem posar tota la consciència en això. Per tant, més que un mite preferit, que n'hi ha, clar que sí, però voldria destacar això, la feina i la reflexió que s'ha fet al voltant de cada mite des que presentam, que ha estat preciós, la feina, amb això.
Sí, i de fet, fent una extensió d'això que diu en Ferran, que és cert, no?, que ens trobàrem, bé, la gent que conegui una mica els mites grecs sap que tenen aquesta cosa masclista, per dir-ho en paraules d'avui, no?
Sí.
I per tant, hi havia que recuperar tot l'altre suc, tota l'altra essència que també tenen, i pintant una mica això, transformant-ho també una mica. I en aquest sentit, hi ha un dels mites, que és el d'Aracne, que jo personalment, bé, a tots ens agradava, però jo personalment m'agradava perquè eren els protagonistes són dones, tant Aracne com Atenea, que sabés aquell surt, és com una rivalitat entre dones, i per tant aquest condiment amb su mascle no hi era tan present, i era com, dit d'alguna forma, evidentment, que no, una paraula que no correspon en aquella època, una mica més feminista en aquest cas. No? Però sí, és veritat que s'ha hagut de fer una feina en aquest sentit, i espero que l'haguem aconseguit.
Segur que sí. Heu mencionat el filòsof i assagista Ramon Rubio. No sé si podeu donar algun detall més de com intervé en aquesta fusió entre Ovidi i música barroca. A veure, Ferran.
Sí, a veure, en Ramon és amic nostre, i ha estat molt fàcil treballar amb ell, precisament perquè tenim moltes afinitats personals i mos agrada parlar tots plegats, tot tres, de literatura, de música i de qualsevol tema. Sí, en Ramon és un home, ell és un coneixedor del món clàssic, en concret de l'obra de Plató, i el seu punt de vista, quan li varen demanar que mos ajudés en els textos, ell va elaborar tot un... segurament en Miquel també se'n recorda, va elaborar tot un dossier de més de 100 pàgines explicant i reflexionant sobre què són els mites, d'on provenen, quin pes tenen, quina importància tenen avui, quina transcendència han tingut en el decor de la història de la cultura. Realment, per mi, a nivell personal, ha estat molt enriquidor estar amb en Ramon, perquè li vàrem fer un encàrrec senzill, que era que mos ajudés en sos testos, però ell mos ha fet un curs, diguem, ha estat magnífic poder comptar amb això, ja ho crec.
Molt bé, ja per acabar, com us espereu aquesta funció de dissabte i com espereu que reaccioni el públic? No sé si ja heu parlat amb la gent, quin feedback heu rebut?
Bé, anem a veure, sempre és complicat en ple estiu portar gent, més a més amb una obra clàssica, diguem-ho així, amb un tipus de música determinat. Però bé, són les festes de Sant Jaume, a part avui farà una aigada i tothom estarà contentíssim i tothom voldrà anar a veure aquesta obra dissabte, no? Supos. Jo espero que vengui gent, espero que qui vengui... estic segur que qui vengui, qui decideixi venir, li agradarà, disfrutarà. Són uns músics extraordinaris. Hi ha una mezzosoprano, una Marta Esteban, que és extraordinària, amb una veu preciosa. Tots els músics, en fi, són molt bons. El narrador és una mica flac, però el coneixen i segurament l'acceptaran perquè és d'aquí, ja saps que els formenters som com, acceptant el que és local.
La modèstia.
Sí, però jo crec que és una obra que dura una horeta i que crec que són interessants aquests mites, per això que m'ha explicat, i és molt interessant escoltar la música que hi ha.
Molt bé, des d'aquí li farem difusió també perquè la gent sàpigui que existeix, que hi ha la possibilitat d'assistir en aquest espectacle. I bé, moltes gràcies Miquel Costa i Ferran Pissar per haver-nos atès avui. Recordeu, a tots vosaltres, el dissabte a les 8 del vespre al cinema podreu gaudir d'aquest espectacle que combina mites amb música barroca anglesa, teatre. Miquel i Ferran, molts d'èxits en aquesta actuació.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies i salut, Ferran, i gràcies, Gemma.